11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 27 70.
De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, celebrem l'aniversari Hipercor. Perquè et descobreixis totes les ofertes, els descomptes, els preus especials i totes les sorpreses preparades per tu. No t'ho perdis. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. El lado bueno de la vida.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem des del control tècnic en Santi Grimau, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Una església i milers d'històries gràcies a tu. Aquest és el lema de la jornada de germanor d'aquest any que celebrem aquest diumenge 15 de novembre. Amb aquesta jornada se'ns recorda la importància del compromís amb l'Església diocesana per tal que les activitats socials, culturals, pastorals i, en definitiva, humanes que impulsa l'Església arribin a bon port. També és un bon moment on es publiquen els comptes econòmics responent a un sentit de responsabilitat i transparència. Tractarem aquest tema avui a l'espai de l'entrevista, serà més endavant. És moment ara per escoltar el missatge dels quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Segueix desglosant aquesta butlla de convocació de l'any de la misericòrdia. Avui ens parla de la capacitat de perdonar.
Déu mos guard. La misericòrdia és la gran lliçó que ens va deixar Jesucrist per al tracte amb les altres persones. Ens la va deixar en paraules, en paràboles i en fets, sent el fet suprem la mort a la creu per la nostra redenció. Sobre aquest designi diví, a vegades ens convindria reflexionar més a fons. Romano Guardini va escriure: quan parlem de l'Església, no hem de fer-ho com si fos normal que Crist hagués estat rebutjat i hagués de morir. No és normal. La redenció no havia d'esdevenir-se forçosament així. En efecte, podríem pensar que Déu va complir amb la seva promesa quan va enviar el seu fill, que es va fer encarnar, per redimir-nos. Però va fer una mica més. Va mantenir la seva promesa també quan el seu gest diví va ser rebutjat. El Déu de la justícia és també, i sobretot, el Déu de la misericòrdia. Ai de l'home que només funcionés amb la justícia en les relacions amb els seus semblants. Necessitem contínuament perdonar i ser perdonats. És un dels ensenyaments concrets de l'oració de Jesús, el Pare Nostre, en què demanem perdó i aleguem que també nosaltres perdonem als qui ens ofenen. L'Evangeli és ple d'aquests ensenyaments, i en ells, diu també Guardini, queda clar que perdó no significa que Déu miri cap a un altre costat, o que tregui importància als pecats, o que la nostra acció dolenta és fer com si no s'hagués produït. No. S'ha produït una ferida a un altre, a nosaltres mateixos i a Déu per l'amor que ens té. Però el metge diví ens ofereix el remei per curar la ferida, el penediment i les obres de misericòrdia, i ens dona un sacrament, la penitència. Que important que és per a un cristià ser capaç de confessar-se sovint. En la mesura que ens reconeguem pecadors i demanem perdó, serem capaços de perdonar més fàcilment als altres. Altrament, la supèrbia pot jugar-nos la mala passada de creure'ns millor que ells. I per aquest cas, també Jesús ens va alliçonar amb paràboles com la del fariseu i el publicà. El Papa Francesc ens recorda que tant en tant que hauríem de tenir un Nou Testament sempre a l'abast de la mà. Allà trobarem que no hem de jutjar altres persones sense necessitat. Allà apareix allò de la biga en el nostre ull i la palla en l'alier i l'escena de la dona adúltera amb aquells que volien lapidar-la i van anar marxant. Demanem a Déu un cor misericordiós que no condemni, que perdoni. Adéu-siau.
I és el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge 15 de novembre, que és el diumenge 33 de durant l'any. Seguim amb l'Evangeli segons Sant Marc, escoltant un fragment del capítol 13, versets del 24 al 32.
Però aquells dies, després de la tribulació, el sol s'enfosquirà i la lluna ja no farà claror. Les estrelles aniran caient del cel i els estols celestials trontollaran. Aleshores, veuran el fill de l'home venint entre núvols amb gran poder i majestat. I llavors ell enviarà els àngels a reunir els seus elegits des dels quatre vents, de l'extrem de la terra a l'extrem del cel. Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó. Quan les seves branques es tornen tendres i comença a treure fulla, coneixeu que l'estiu és a prop. Igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapigueu que ell és a prop, que ja és a les portes. Us asseguro que no passarà aquesta generació sense que tot això hagi succeït. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. D'aquell dia i d'aquella hora, ningú no en sap res, ni els àngels del cel ni el fill, sinó tan sols el pare.
I una setmana més, per anar més a fons en l'Evangeli que hem escoltat, ens acompanya mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 15 de novembre entrem en el diumenge 33 de durant l'any. Necessitem reunir-nos en el nom de Jesús per a tenir la força que ell vol manifestar a través nostre. Així nosaltres serem els primers en experimentar que la vida de fe i el goig de la missió és ell qui la comunica.
En qualsevol forma d'evangelització, el primat sempre és de Déu, que volgué cridar-nos a col·laborar amb ell i impulsar-nos amb la força del seu esperit.
La veritable novetat és la que Déu mateix misteriosament vol produir, la que ell inspira, la que ell provoca, la que ell orienta i acompanya de mil maneres.
El Papa Benet XVI ens diu: és novament Sant Pau qui, amb la seva vida, ens aclareix el sentit de la missió cristiana i la seva universalitat genuïna. Pensem en l'episodi de l'Areòpag d'Atenes, narrat pels Fets dels Apòstols. En efecte, l'apòstol de les gents entra en diàleg amb homes de cultures diferents, conscient que el misteri de Déu, conegut o desconegut, que tothom percep, encara que sigui de manera confusa, s'ha revelat realment a la història. El que vosaltres adoreu sense conèixer és el que jo us anuncio. En efecte, la novetat de l'anunci cristià està en la possibilitat de dir a tots els pobles: ell s'ha revelat, ell personalment, i ara està obert el camí cap a ell. La novetat de l'anunci cristià no consisteix en un pensament, sinó en un fet. Ell s'ha revelat.
El text de l'Evangeli ens anima a mantenir la convicció que ens permet conservar la joia enmig d'una tasca tan exigent i desafiadora que pren la nostra vida sencera. Ens ho demana tot, però al mateix temps ens ho ofereix tot.
En l'Evangeli de Marc, escoltem Jesús situant-nos dins de totes les calamitats que han passat, passen i passaran en el nostre món. Ara ja no veiem la figura de Miquel, sinó de Jesús mateix, el fill de l'home, amb el poder i la majestat de Déu, el qui té l'última paraula. Ens posa a l'aguait per a saber mirar constantment la sortida oberta dins de tots els desastres, sense pors i sense capficaments per establir-ne les dates.
I com us avançàvem a l'inici del programa, aquest diumenge s'escau la jornada de germanor per al sosteniment econòmic de l'Església. Avui a l'entrevista, Mònica Carrasco conversa amb Daniel Sobradillo, ecònom diocesà de l'Arquebisbat de Tarragona.
Aquest diumenge se celebra la jornada de Germanor. Enguany, sota el lema Una església i mil històries gràcies a tu. És l'únic cop l'any que l'església realitza una col·lecta específicament destinada al seu finançament, ja que la resta de l'any sempre es fan doncs, vinculades a altres col·lectius que tenen algun tipus de necessitat. Per saber una mica més de què es fa aquest diumenge i sobretot de per què, tenim amb nosaltres l'ecònom diocesà, el senyor Daniel Sobradillo. Senyor Daniel Sobradillo, bon dia.
Bon dia a tothom.
Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Deia jo que la jornada de Germanor d'aquest diumenge és la única que es fa específicament per al finançament de l'Església, és així?
Correcte, és així. Al llarg de l'any, durant els diversos diumenges, es realitzen diversos tipus de col·lectes, que la majoria d'elles s'adrecen pues, a finalitats adreçades als més desvalguts, però aquesta, la d'aquest diumenge, és la que destinem a la jornada de Germanor, o Dia de l'Església Diocesana, es destina íntegrament al que és el finançament de l'Església i de les nostres activitats.
És un dia el que també aprofiten doncs, per posar en clar, diguéssim, els comptes del darrer any, no? I ja fa un temps que venen destacant la importància d'aquesta transparència, no?
Correcte. A veure, l'Església cada cop més està parlant del sentit de la corresponsabilitat, o sigui, l'allermanament dels catòlics, però sobretot de corresponsabilitat, el sentit que té cada catòlic de correspondre una mica amb aquesta activitat que es desenvolupa des de l'Església. L'Església som tots i cadascun de nosaltres, som nosaltres els que col·laborem amb el desenvolupament de totes les activitats que es realitzen, des de la lluita als pobres, malalts, als col·legis, als museus, al manteniment dels temples. Llavors, el que no podem fer és estar demanant una col·laboració als creients o inclús als no creients, però que creuen en aquest projecte, sense donar res a canvi. Creiem que, vinculat a la llei de transparència i amb aquesta necessitat que hi ha d'informar, és necessari pues, que nosaltres des d'aquí donem comptes de com es finança l'Església, d'on arriben els diners i, sobretot, a què els adrecem, a quines activitats s'adrecen.
Tanquen comptes de 2014 amb dèficit enguany, no? 543.000 euros.
Correcte.
I diuen que cal treballar, no?, els dos propers exercicis, probablement, per recuperar d'aquest dèficit que vostès han aportat de recursos que ja tenien.
Efectivament. Portem, la veritat és que estem acumulant dèficits des dels darrers anys. La situació de crisi afecta també a l'Església d'una manera molt important. S'han deixat de rebre molts ajuts per part d'institucions que ajudaven d'una manera important al finançament de molts dels nostres projectes, sobretot de manteniment d'edificis. I ara, en aquest moment, doncs hem tingut que tirar cap endavant nosaltres sols, no? Esperem que aquesta situació en la que ens trobem doncs a partir d'ara comenci a canviar. Hem fet un esforç molt important en controlar molt totes les despeses, intentar treballar sobre els ingressos, que és la part més important, no? El parlar d'aquesta corresponsabilitat, no? El parlar de gent que sense l'ajut de la gent aquest projecte no pot tirar endavant. Però queda encara molt per treballar.
Quin tant per cent dels diners que vostès ingressen, per dir-ho així, per entendre'ns, prové de les aportacions dels particulars?
Doncs la partida més important és aquesta. Les aportacions voluntàries dels fidels està al voltant d'un 40% del total de les entrades que tenim. En el dia d'avui també parlem dels moviments de l'acció pastoral de les províncies eclesiàstiques de Tarragona i Barcelona. És a dir, tenim els comptes conjunts també de tota Catalunya. Comparant-los les aportacions dels fidels de Tarragona amb les del nivell de Catalunya, doncs a Catalunya estem parlant de que l'aportació fidels és un 44% i aquí a Tarragona doncs tenim un 40%. Estem una mica per sota del que hi ha de mitja a Catalunya. Però és important que es vegi que aquesta és la partida més important, és la col·laboració dels fidels.
El dia en què s'escenifica, probablement, no? Es fa més visible aquesta col·laboració directa és aquest diumenge, la jornada de Germanor. L'any passat van recaptar uns 55.000 euros i escaig, no?, en donatius.
Correcte.
Esperen que aquest any la xifra sigui similar?
Sí, a veure, aquesta col·lecta normalment no està sempre sobre aquest import. Si tenim present aquest import sobre el total del pressupost, doncs ens donarem que això representa un 1%, no?, del total de les entrades que té l'Església durant l'exercici i que és difícil finançar les despeses amb aquests diners. La part més important d'aquesta jornada, més que la col·lecta en si, és el comunicar, explicar bé a tothom la necessitat de, pues, que es coneguin bé tot el sistema d'aportacions periòdiques, de subscripcions periòdiques, que són les que realment ajuden a les parròquies a tirar endavant. No? El fet de saber, pues, que cada mes poden comptar amb uns diners que hi ha un seguit de donants que els ofereixen. No?
Aquí anava, no? Deia jo que diumenge es visibilitza una mica aquesta aportació directa, però expliqui'ns, senyor Sobradillo, quines possibilitats tenen aquells que vulguin aportar, a banda de la que potser tots coneixen més, que és aquesta de marcar la casella, no?, a la declaració de la renda, un cop l'any?
Sí, correcte. O sigui, l'assignació tributària, que és la que més insistim al llarg de l'any i que fa efectes al que és la declaració de renda i la necessitat de marcar aquesta creueta que la marquen molta gent, siguin creients o no siguin creients, que creu amb el nostre missatge i amb l'acció que es du a terme. Però també tenim la col·lecta aquesta del dia de germanor i, a banda, el que són les subscripcions periòdiques. El tema de les subscripcions periòdiques estem treballant molt sobre ell, pues, en primer lloc perquè per les parròquies, sobretot, és una manera de finançar-se molt important, que els garanteix el fet de saber que cada mes poden comptar amb una sèrie de diners per dur a terme les seves activitats. Però, a més, aquest any ho estem potenciant molt més perquè arrel de la darrera modificació de la llei 49/2002 de llei de mecenatge, ha canviat, ha hagut una reforma molt important en tot el règim de les gravacions. D'aquesta manera, tots els donants que fins ara s'han establert uns límits, el principal límit és fins a 150 euros de donatiu, pues, els donatius que arribaven amb aquest import fins ara es desgravaven un 25% en la declaració de renda. Es podien arribar a desgravar fins a un 25%. Amb aquesta modificació, a partir d'ara, els donants es podran deduir fins a un 75% fins als 150 euros. I fins a un 35% a partir de 150 euros. Això vol dir que si es fa una campanya ben enfocada per part de les parròquies i s'informa bé a la gent, una persona que fa un donatiu mensual d'uns 12 euros acabaria donant a la seva parròquia 150 euros i el cost real que tindria al final a través d'aquesta desgravació és de 37 euros. És a dir, l'Església hauria rebut 150 euros i amb ells els haurien costat, doncs, 37 euros. És un tema molt important que hem de tractar perquè el futur de tots els nostres projectes passen una mica, doncs, per aquestes subscripcions periòdiques i aquesta voluntat de la gent de seguir col·laborant amb aquests afers.
Aquest canvi en la deducció que es pot fer la persona que doni és a partir de l'exercici 2016, veritat? Amb el canvi d'aquesta llei de mecenatge?
Sí, hi ha unes aplicacions que es poden fer ja en l'exercici 2015. Els 150 euros primers que es fan de donatiu en l'exercici 2015 es podran desgravar fins a un 50%, i la resta, que accedeixi dels 150, un 27,5%. Si es pot acreditar que han existit 3 anys de donacions periòdiques, aquest 27,5% passaria a un 32,5%, amb el límit de la deducció de base liquidable d'un 10%. Per societats també hi ha una variació important, que és que les donacions en general segueixen sent d'un 35%, però quan hi ha un donatiu plurianual de 3 anys, en l'exercici 2015 es podran desgravar un 37,5% i en el 2016 un 40%.
És un tema complicat, òbviament, com molt bé deia vostè, s'ha de saber explicar, no? És una tasca aquí que s'ha de fer i comença, ha començat ja, però es farà més visible aquest diumenge amb la jornada de germanor. Suposo que arreu a les 200 parròquies que són, no?, de l'Arquebisbat de Tarragona, aquest diumenge hi haurà, doncs, accions especials, d'alguna manera.
Sí, suposo que tots els mossens s'encarregaran d'explicar bé a tota la parròquia, doncs, les activitats que s'han realitzat durant l'any i, doncs, bueno, els diners que s'han rebut, a què s'han destinat i les necessitats que tenen cadascun d'ells. No? Pensem que actualment les parròquies, moltes d'elles, doncs, el principal problema que tenen és els manteniments dels edificis. Edificis que tenen molts anys, que necessiten un manteniment important i que qualsevol actuació que es fa suposa un cost molt important que difícilment poden assumir. No? Aquests diners, aquestes col·lectes, van adreçats a ajudar en aquest sentit a tothom, no?
Sí, evidentment, no? Una part d'aquestes despeses que tenen vostès és aquesta conservació dels edificis, que deien, crec que és al voltant del 40% també, no? Del que suposa del...
Una mica més.
Del pressupost, un 40-41%, evidentment, retribució de personal, i doncs, els programes que es duen a terme, que, per exemple, doncs, l'any passat veia les dades ahir, es va atendre des de l'arquebisbat, des de diferents, des de les parròquies, dels programes, unes 90.000 persones, no?, al llarg de l'any.
Correcte. Des de les 158 càritas parroquials, més de 90.000 persones van ser ateses des del que és l'Església de Tarragona. No? Uh-huh. En temes d'educació, doncs, podríem estar parlant de més de 3.500 alumnes. Són quantitats molt importants. No? I a més, sobretot el que s'ha de valorar més és la valoració econòmica d'aquesta acció. És una acció que estalvia molts diners a l'Estat. Hem de pensar que a nivell de tot l'Estat espanyol més de 5 milions de persones han estat ateses per l'Església. L'Església estalvia en termes d'educació més de 4.000 milions d'euros a l'any a l'Estat, a través dels col·legis concertats. Més de 300 milions d'euros es destinen a l'activitat caritativa. Són xifres molt importants i que, bueno, s'han de donar a conèixer, s'han d'explicar molt bé, i tothom ha de ser molt conscient de que el seu ajut, la seva col·laboració, s'està utilitzant de la millor manera per l'entitat que millor ho pot fer.
Uh-huh. El que parlàvem al principi de l'entrevista, no? La importància d'aquesta transparència que diumenge, doncs, es farà més visible amb la jornada de germanor. Senyor Daniel Sobradillo, econòm, Dios us alegrai molt que ens hagi atès.
Moltes
i
gràcies.
Quan vulgui, doncs, ja sap, pot tornar.
Molt bé, molt agraït a tots vosaltres i tant de bo que la col·lecta d'aquest diumenge sigui excepcional.
Gràcies.
Gràcies a tots.
I obrim ara el bloc informatiu explicant-vos que Càritas, Diocesana de Tarragona i la Fundació Bona Nit, entre altres entitats, han rebut aquesta setmana el diploma al mèrit cívic per la seva gran tasca social.
L'Ajuntament de Tarragona ha lliurat aquest reconeixement a 5 entitats i iniciatives de la ciutat que destaquen per la seva tasca en l'àmbit social, que són Càritas Diocesana de Tarragona, l'Escola SOLC, el Servei de Nois i Noies amb Necessitats Educatives Especials, la Fundació Bona Nit, que vetlla pel sense sostre, la Festa per a Tothom, ajudant a la integració i participació del col·lectiu de persones discapacitades durant la Festa Major de Santa Tecla, i la Fundació Privada Onada, que impulsa la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. El director de Càritas Diocesana, Francesc Roig, en recollir el guardó, ha dit que l'esperança és un article de primera necessitat que ens fa avançar. Roig també ha destacat que, per sobre de les necessitats bàsiques, com són l'aliment, la roba i l'habitatge, hi ha la importància de l'acollida i l'acompanyament.
I Reus ha acollit la trobada d'infants del moviment de centres d'esplai cristians catalans, el que coneixem com MESEC, de Tarragona. Hi ha participat uns 600 infants i monitors dels diferents centres d'esplai de l'arquebisbat.
La jornada va començar al matí amb la motivació del centre d'interès i una gincana pels carrers de Reus. A la tarda, després del dinar, va tenir lloc l'Eucaristia, presidida per mossèn Enric Mateu, conciliari del moviment de centres d'esplai cristians catalans de Tarragona. Seguidament, en Jaume Barri va oferir el seu espectacle d'animació.
I la Vila Ducal de Montblanc celebrarà l'any vinent, l'any 2016, les Festes de la Serra. Seran de caràcter extraordinari i es faran amb motiu dels 200 anys de la restauració del santuari de la Mare de Déu de la Serra.
Les festes seran del 29 d'agost a l'11 de setembre de l'any vinent. Una de les novetats és que a partir d'ara les festes podrien ser decenals, és a dir, celebrades cada 10 anys, de manera permanent.
I fa pocs dies hem conegut oficialment que Monsenyor Juan José Omella, fins ara bisbe de Calahorra, La Calzada i Logroño, és el nou arquebisbe metropolità de Barcelona. Prendrà possessió el proper dissabte 26 de desembre.
Els bisbes de Catalunya, reunits en sessió ordinària a Tiana, a través d'un comunicat van donar-li la benvinguda, tot pregant pels fruits pastorals del seu ministeri episcopal. També van agrair la llarga entrega pastoral del senyor cardenal Lluís Martínez Sistac a les diverses diòcesis on ha servit, com són Tortosa, Tarragona i Barcelona, així com de cara al conjunt de la Conferència Episcopal Tarraconense i a l'Església Universal. En aquesta mateixa reunió, els bisbes van elegir Monsenyor Jaume Pujol, arcabisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarragonense, com a vicecanceller de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que ha estat recentment erigit per la Congregació per a l'Educació Catòlica.
Fem ara un repàs a l'agenda d'aquesta propera setmana.
Comencem pel dissabte 14 de novembre, amb el Congrés de Maria Rosa Moles, que s'allargarà fins al diumenge 15 de novembre. L'acte és amb motiu del bicentenari del naixement de Santa Maria Rosa Moles. Tindrà lloc a Reus i organitza les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació. Pel diumenge 15 de novembre hi haurà el concert benèfic a Vistabella, En Tom i la volta al món en trompeta. És un conte musical de Joan Enric Bonastre i Carles Arruz, on la trompeta és el mitjà de transport i la música la guia del camí. L'aportació serà en 5 euros i el contacte és mossèn Joan Maria Ferrer. El telèfon al que podeu trucar és el 601-097-151. Tindrà lloc a l'Església del Sagrat Cor de Vistabella a les 5 de la tarda. També pel diumenge 15 de novembre hi haurà el concert benèfic de Mans Unides, a càrrec del cor Carlit Gospel. El tiquet donatiu és de 10 euros i es pot reservar a la delegació de Mans Unides a la Rambla Nova 119, per telèfon trucant al 977-244-078 o bé a la taula de Mans Unides instal·lada al Corte Inglés. Els diners recaptats es destinaran a un projecte agrícola i ramader de la República Democràtica del Congo. Es donarà suport a la població de Kilela Balanda, especialment a les dones, que són les que fan les tasques més dures. Per a més informació, al web mansunides.org. Tindrà lloc a l'Auditori de la Diputació de Tarragona, al carrer Pere Martell, número 2, a les 7 de la tarda, i organitza Mans Unides. Passem al dilluns 16 de novembre i últim acte, en el que hi haurà, el Preparem el Nadal, al Museu Bíblic Tarragonense, que serà del 16 de novembre al 16 de desembre. És un taller adreçat a infants de primària, alumnes de primer d'ESO i grups de catequesi de comunió i postcomunió. Les reserves de l'activitat es poden fer al Museu Bíblic al telèfon 977 25 18 88 o al correu electrònic museu.biblic@arcabisbattarragona.cat. Tindrà lloc al Museu Bíblic Tarragonense, que es troba al carrer de les Coques, UC de Tarragona, i organitza el mateix Museu Bíblic Tarragonense.
Gràcies, Montse. En prenem nota. Si voleu saber més informació d'aquests actes i d'altres, els podreu trobar, com sempre, al web de l'Arquebisbat de Tarragona. Recordem l'adreça www.arqtgn.cat. I per avui això és tot. Trobareu els podcasts dels programes del Campanar a la nostra pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona. Ens acomiadem agraint-vos una setmana més la vostra companyia. Us deixem escoltant un tema molt conegut de Herman Dunn. Ens retrobem de nou la setmana vinent. Que vagi molt bé. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she'll wait for you? Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Go. Now listen. Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon. And if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like birds when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon. Angels, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she'll wait for you? And I'm
There's nowhere to say and there's nothing I can do. Well, there is nowhere to say and there's nothing I can do. Go. And Charles again.
How long till you can see her?
And I'm like, well, the sooner the better.
Do you really think she will wait for you?
And I'm like, there's no way to say and there's nothing I can do. Well, there is no way to say and there's nothing I can do. Well, there is no way to say and there's nothing I can do.
No way to say and there is nothing I can do.